migdia. Dolors Lleuri.
Què tal? Molt bon dia, Joan Campolier, doncs, que ha confirmat la seva amistat amb Joan Carles de Borbó. Ho ha fet en una entrevista al programa La Ciutat aquest matí, on ha comentat les principals preocupacions que els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Maresme i la Selva van compartir en la reunió que van mantenir a Pineda de Mar a mitjans d'octubre i que s'ha de repetir a principis del 24, però aquí a Calella. I us ho avança Ràdio Calella Televisió. Una òptica obrirà el local de Can Porti. Es tracta d'un establiment, d'una cadena d'òptiques que té una àmplia xarxa repartida per tot el país. Obrirà botiga al cèntric local del carrer Església. Can Porti, recordem-ho, va tancar a finals de setembre després de més de 100 anys d'activitats i 3 generacions al peu del negoci. I són els últims dies per demanar l'ajut municipal per pagar l'IBI. Es destina a persones empadronades a Calella que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. L'import màxim de cada subvenció és de 125 euros. Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament, també presencialment, a les dependències de l'àrea de política social o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sempre amb cita prèvia. I el Maresme Film Commission, que lamenta que Calella no estigui adherida a l'entitat. Ho deia ahir Albert Roca en el programa especial que va fer Ona Maresme amb motiu del Calella Film Festival. El Maresme Film Commission, que gestiona rodatges a 27 dels 30 municipis maresmencs, des del 2016 Calella compta amb la seva agència pròpia, el Calella Film Office, un servei municipal que coordina els rodatges aquí a la ciutat. Per exemple, l'últim, el de Natalie Pol formant per Dior. I avui també ens preguntem si realment el canvi d'hora ens afecta a la salut, més enllà de la Ter debat sobre la conveniència del canvi d'hora. Li hem preguntat a la psicòloga clínica Isabel Pimàs el que dèiem, si té efecte real sobre la salut. Dissabte passat vam entrar a l'horari d'hivern que està pensat per aprofitar les estones de llum al matí i així reduir la despesa energètica, però per darrere els dies se'ns estan escurçant. I aquest diumenge, concert solidari pel terratrèmol del Marroc, a càrrec del grup tordarenc Indi Gnawa. Actuarà a la plaça de l'Església amb un repertori de música tradicional marroquina a partir de 6:45 del vespre. En una entrevista a La Ciutat, aquest matí, Joan Campolí, un dels alcaldes més veterans del país, ha parlat de la seva amistat amb el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, a qui va conèixer, explicat per primera vegada l'estiu del 1976. Va ser en el marc de la visita que va fer a Barcelona poc després d'haver estat designat com a cap d'estat, una visita en la qual es va reunir amb tots els alcaldes de Catalunya. Campolí ha explicat que segurament la seva joventut, la de Campolí, deuria ser el que va captar l'atenció de l'aleshores rei.
Vostè és amic del rei.
Sí.
De l'emèrit.
Jo l'emèrit el vaig conèixer l'any 76, quan el rei, doncs, l'any 76 va ser rei, no? Va fer la primera visita a Barcelona, clar, llavors ell va ser, jo vaig entrar al gener, i em sembla que la visita va ser el mes d'abril, i va ser una presentació molt cordial, i llavors ell es va, com que devia ser el més jove que hi havia, doncs, amb els 400 i pico d'alcaldes, doncs, de tot Catalunya, que ens va rebre aquí a Barcelona, i, bueno, em va veure tan jove, i bueno, em va preguntar, doncs, com era tan jove, doncs, va ser. Sí, no?
Doncs al cap de 25 anys al regnat de Joan Carles I, la Zarzuela va enviar una fotografia de record d'aquella primera visita, a la que Campolier va respondre, però demanant ser rebut amb totes les persones que havien format part de l'Ajuntament de Santa Susana d'ençà del restabliment de la democràcia. Va tenir un sí per resposta i a partir d'aquell dia, doncs, es va afirmar la seva amistat. Anècdotes a banda, en l'entrevista d'aquest matí a La Ciutat, Campolier també ha comentat la reunió d'alcaldes i alcaldesses de l'Alt Maresme i la Selva de mitjans d'octubre a Pineda, on es va parlar de l'infrafinançament de les administracions locals i de temes també com la seguretat. Ell els ha relacionat els dos temes, pel fet que les policies locals estan empeses a assumir tasques de seguretat ciutadana que són pròpies de la policia catalana.
Aquesta reunió era, doncs, tocar, doncs, el tema econòmic. Jo penso que hem de valorar, doncs, el cost que això representa, doncs, a cada ajuntament. El que pot suposar, doncs, aquesta suma de les dues policies en donar més seguretat. Clar, és aquest el factor que hem de tenir en compte i que no hi ha massa més. Simplement és dir, doncs, anem a una i pot ser.
Doncs, com dèiem, aquesta primera reunió d'alcaldes i alcaldesses de l'Alt Maresme i la Selva va tenir lloc a Pineda i es repetirà a principis del 24 aquí a Calella, tal com va confirmar l'alcalde Buch. La botiga de decoració de Can Porti passarà a ser una òptica que obrirà en breu al cèntric local del carrer Església. Portarà el nom d'una reconeguda cadena amb establiments distribuïts per tota la geografia catalana, segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió. De fet, Pere Porti, en una recent entrevista a la ciutat, ja va avançar que seria una empresa catalana, sense concretar-ne el sector, la que agafaria el relleu a les tres generacions d'una família dedicada originàriament a l'electricitat i després a la decoració. Avui, les persianes dels baixos comercials continuen abaixats i no hi ha cap cartell que ho anunciï. Fins al 8 de novembre es pot sol·licitar l'ajut municipal per pagar el rebut de l'IBI adreçat a persones empadronades a Calella que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. L'Ajuntament ha habilitat una partida de 4.000 euros que, a raó d'un màxim de 125 euros per subvenció, permetrà atendre un total de 32 sol·licituds. En el cas que n'hi hagin més, es farà un sorteig públic entre totes les persones que compleixin els requisits que s'han establert en les bases de la convocatòria. Per exemple, banda de ser persones empadronades aquí a la ciutat, ser propietari d'un únic habitatge, que els membres de la unitat familiar tinguin un sol vehicle en propietat i que s'estigui al corrent també de pagaments de tributs i davant la seguretat social. El tràmit per sol·licitar aquest ajut és gratuït i es pot fer de diverses vies, telemàticament o també presencialment a les dependències de l'àrea de política social o a l'oficina d'atenció a la ciutadania amb cita prèvia. Les resolucions es comunicaran al cap d'un màxim de 30 dies sobre la documentació que cal aportar i altra informació relativa a la convocatòria d'ajuts. Trobareu tota la informació al nostre portal de notícies. El Maresme Filcomission lamenta que Calella no estigui adherida a l'entitat que gestiona els rodatges a la comarca. La ciutat compta amb el seu propi organisme. Aquí hi ha el Calella Film Office, creat l'any 2016 i que s'ha encarregat, sense anar més lluny, d'organitzar i gestionar l'enregistrament de Dior amb l'actriu Natalie Portman, l'anunci. En una entrevista al programa Una Maresma, Albert Roca, que és el responsable de la Maresme Filcomission, s'ha mostrat confiat, això sí, que amb el temps Calella s'acabi integrant aquesta iniciativa comarcal.
Per nosaltres és una pena, ja t'ho dic, francament, perquè pensem, home, estem fent una feina aquí de comarca, que el Maresme l'hem posat a nivell no només a Catalunya, sinó estatal, internacional. Tenim moltes produccions, sobretot publicitats que ens venen de fora, d'Europa. I llavors penses, home, si poguéssim anar tots una, estaria molt bé. Però, bueno, és una decisió, sembla que és política, no ho sé, però vaja, vull dir que segur que algun dia o altre...
Vindran.
El Maresme s'està impulsant com a comarca de rodatge, siguin publicitaris o d'entreteniment. Enguany n'hi ha hagut menys, a moments són uns 220 rodatges en el que portem d'any. La vaga de guionistes de Hollywood ha sigut un dels factors que, expliquen, han motivat aquesta caiguda de peticions. Sis mesos després de les eleccions municipals, ahir es va oficialitzar el pacte entre Junts i Esquerra per governar plegats a Vilassar de Mar, acord independentista que assegura la majoria absoluta al partit guanyador de les eleccions, els postconvergents, que tenen nou regidors al ple, els que hi sumen ara els tres obtinguts pels republicans. L'alcaldessa Laura Martínez els incorpora a l'executiu. Esquerra portarà les carteres de Cultura, Agricultura i Planificació Territorial. I el govern de Mataró que modificarà el pressupost municipal per cobrir despeses sobrevingudes. En concret, es mobilitzen 4,2 milions d'euros provinents del romanent de tresoreria, d'ingressos del programa de resiliència de la Diputació de Barcelona i també altres partides que queden reduïdes o inhabilitades. La principal partida d'1,5 milions d'euros es destinarà a cobrir despeses vàries, entre les quals la revisió de preus dels serveis de neteja i recollida de la brossa o els nous projectes de programació cultural, gestió arquitectònica, arqueològica del Servei de Cultura. 785.000 euros es destinaran a inversió, per exemple, en projectes com la reforma de l'edifici de la presó, el centre d'acollida d'animals de companyia del carrer Galícia, la reforma dels vestuaris de la policia local o la compra d'habitatges. Per això s'injecta mig milió d'euros. I l'escriptora aranyenca Cristina Fernández Cubas ha estat guardonada amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyola que concedeix el Ministeri de Cultura i Esports Espanyol, dotat amb 50.000 euros. El jurat ha destacat la màgia de la seva narrativa, que l'ha portat a ser considerada, diuen, com una de les millors contistes espanyoles. Fernández Cubas és l'autora d'obres com Parientes Pobres del Diablo, amb la qual va obtenir el Premi Setenil, el millor llibre de relats publicat a Espanya. Amb el llibre de relats L'habitació de Nona, publicat el 2015, va obtenir el Premi de la Crítica, el Premi Dulce Chacón i el Premi Nacional de Narrativa. Amb el canvi a l'horari d'hivern es guanya una hora, que és de son, però a partir de llavors la sensació és que els dies se'ns fan més curts perquè es fa fosc abans. Tot el contrari del que passa a la primavera. Hi ha persones a qui això els afecta l'ànim, que perden energia i tot plegat se'ls fa muntanya amunt. Realment té impacte, però aquest canvi d'hora en la salut ho hem preguntat a la psicòloga de capçalera de Ràdio Calella Televisió, Isabel Pimàs.
Una hora més, una hora menys, no sé jo fins a quin punt és important, perquè la davallada de llum hi és, de totes maneres. Enllacem la tardor amb el que és la síndrome postvacacional. El fred, la temperatura, psicològicament estan aquí, ja estem a la tardor, ja ve l'hivern, convida a què? Activitats més recollides, menys a l'aire lliure, perquè, clar, es fa fosc aviat, a més, per tant, moltes persones que utilitzen mecanismes defensius de tipus evitatiu, surto, m'amoc, quedo amb gent, faig, cap enfora, això queda tallat.
I és en aquest punt, segons la psicòloga clínica, quan apareixen símptomes de cansament, de desmotivació, símptomes que encaixarien amb un quadre depressiu de baix nivell, però no es tracta d'un trastorn clínic. En el moment que aquestes sensacions s'allarguen més d'un mes, cal posar l'alerta, posar-se en mans d'un professional i llavors sí rebre tractament. I ara els esports, amb Badoi Char.
El club de futbol Calella porta ara mateix una bona ratxa amb dues victòries i un empat. Els nostres van fer un gran partit la setmana passada i aquest proper diumenge, a 1:15 del migdia, al camp de la Muntanyeta, els calellencs rebran el líder imbatut, l'escola de futbol Barberà Andalusia. Els calellencs tenen una bona oportunitat de retallar distàncies amb el primer classificat i, a més, consolidar el seu bon joc. Qui també té una bona línia de resultats és la Unió Esportiva amb Vol Calella, però aquest dissabte té un partit complicat a la pista del Gavà. El dissabte, com dèiem, a partir de les 9 del vespre. I el bàsquet, tant els nois com les noies, juguen fora del pavelló municipal d'esports de Calella. Els nois jugaran dissabte a 4:45 de la tarda a la pista de la Vall Alta, mentre que les noies es desplaçaran a la pista del Sant Andreu Natzaret per jugar el seu partit el dissabte a 4:00 PM. Aquest cap de setmana, el primer equip del Club Tenis Taula Calella Termotour descansa.
I el grup tordarenc Indi Ganau, una proposta nascuda el 2020, actuarà aquest diumenge, 5 de novembre, a 6:45 a la plaça de l'Església. La seva proposta és una mescla de blues occidental, rock and roll i música indi. Per aquesta ocasió ha preparat un repertori específic de música tradicional marroquina per tal de recaptar fons pels terratrèmols que van sacsejar el país i que van deixar més de 3.000 morts i 5.000 ferits en tan sols 3 dies. En els dies posteriors a aquesta tragèdia hi va haver una llau de solidaritat amb aquesta iniciativa, amb aquest concert, Calella també s'hi suma. I acabem amb informació del Meteomar amb Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. El temps de les properes hores continuarà marcat principalment pel vent i per l'estat del mar. Les ventades encara moderades a fortes, però sense arribar a superar el llindar d'alerta. No esperem que superin els 72 km per hora, però sí que arribem als 60-65, com ha passat en la darrera nit. Al llarg del dia d'avui, per tant, es mantindrà més o menys la mateixa situació. Fins i tot aquesta tarda es mantindran les ventades, especialment cap al Maresme Nord. Cap al sud de la comarca no es notarà tant ja el vent aquest aquesta tarda. Alguns núvols apareixeran, alts i mitjans, durant el migdia tarda poca cosa, i les temperatures han baixat. Les mínimes també baixaran, les màximes de cara demà dissabte. S'espera un temps en conjunt tranquil, però a última hora del dia no es descarta algun ruixat puntual. Entre el vespre, primeres hores de la nit, poca cosa tot plegat. El vent moderat, encara amb alguna ràfaga forta cap a la zona del Maresme Nord. I un cop hagi passat d'aquesta petita línia frontal que ens creuarà, com ja hem dit, a últimes hores de demà, de cara a diumenge torna el vent, vent que probablement tornarà a superar el llindar d'alerta en alguns punts de la comarca, és a dir, als 72 km per hora, i per tant, doncs, precaució, perquè el vent continuarà sent el protagonista, sobretot, com dèiem, de cara a diumenge. A últimes hores de diumenge el vent ja anirà perdent intensitat, i dilluns els vents ja seran molt més fluixos i variables, fins al punt que a la tarda podrem tenir algun xàfec o alguna tempesta. Ja tindrem temps de parlar-ne. Les temperatures d'aquest cap de setmana pugen una mica, però tot i així seran temperatures de tardor.
Una i 16. Acabem aquí l'info d'avui, divendres 3 de novembre. Amb Víctor Riera, els controls tècnics. Més notícies a partir de les 8 a l'info vespre. Amb Gemma Ponce, fins dilluns. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.